Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
I tenim ja avui la ronda a l'oposició, té el torn alternativa per Pollença. Tenim el que tu vulguis. Ara preparant micròfons, tenim a la seva portaveu, Anna Marina, aquí. Benvinguda, com estàs?
Hola, bones, com va?
Molt bé. Com sempre, per comentar temes d'actualitat, un dels darrers temes més transcendents és aquest estudi sobre l'habitatge en dades prou significatives i contundents sobre moltíssims aspectes que afecten el parc immobiliari, a l'habitatge pollença, també moltes dades que es desprenen sobre el lloguer turístic, moltes dades per analitzar, que Alternativa ho ha fet i a més ha publicat diferents infografies per una mica de forma gràfica presentar aquest estudi que l'han fet des de la Universitat de les Illes Balears, Ivan Murray i Margalida Mestre, si no m'equivoc, de llinatge, a més a petició d'Alternativa per Pollença que es fes un estudi rigorós, seriós, per saber l'estat en dades de l'habitatge marina. Quines són les conclusions o les dades més rellevants per Alternativa per Pollença que es desprenen d'aquest estudi?
Bueno, jo penso que un pis qualsevol persona hagi llegit l'estudi, jo crec que la primera conclusió hauria de ser d'alarma o de, no sé, se presenta bàsicament una situació crítica respecte a les possibilitats d'accés a l'habitatge per la immensa majoria de persones que no tinguin uns exagerats recursos econòmics per poder entrar dins un joc que hi ha a Pollença en quant al tema de l'habitatge. Home, jo penso que l'estudi que ells, a veure, va ser una proposta que nosaltres vàrem fer, però clar, era per el pressupost del 2016, que ens trobàvem a final de legislatura, nosaltres això era una proposta de principi de legislatura, ja ho vàrem dir amb la intenció de que un pic s'atengués aquest estudi fet, se pogués veure com actuem en conseqüència. Clar, nosaltres tenim bastant clar que difícilment a les altures de l'any que estem i vist que en tota la legislatura no s'ha fet res en aquesta direcció, en la línia, no hi ha hagut cap iniciativa relacionada amb fer qualque cosa per solucionar el problema de l'habitatge. Bueno, seria bastant ingenu per part nostra pensar que ara l'equip de govern s'hi posarà. Clar, això és una cosa que crec que és prou greu. Per altra banda, clar, que això s'hagi... que s'hagi... A veure, les conclusions d'aquest estudi tampoc no són res... O sigui, quan ho veus així escrit i estudiat, impacta. Però segurament no podem dir que sigui sorprenent, jo, en un sentit de que...
No
mos ho esperàvem. No, jo crec que, no sé, qualsevol que... No sé, se'n doni un poc de compte d'allà on viu i de lo que passa, jo crec que podria saber que les conclusions anirien per la línia en la que van. Això no lleva la necessitat que se tenia, nosaltres en teníem, de tenir un estudi fet, així com toca, bàsicament perquè això posa damunt la taula una problemàtica gravíssima que tenim a nivell social, que des de la nostra manera d'entendre, això sí que afecta a lo que és la identitat de poble, el fet de que la gent no pugui accedir fàcilment a un lloc per viure, ni de lloguer ni de comprar, i no les campanes, per exemple, això sí que és un tema greu. I pensant nosaltres que unes conclusions com aquestes motivarien a nivell polític, i no només d'un determinat partit, sinó a nivell de l'Ajuntament, de començar a posar aquest tema com a prioritari.
A nivell municipal se poden fer polítiques per facilitar l'accés a l'habitatge. Per exemple, una de les dades que ara record, l'1% del parc immobiliari està destinat a habitatge social i crec que l'estudi diu que donada la situació i les dades que desprenen per poder facilitar l'accés a l'habitatge, hauria de ser en lloc de l'1, hauria de ser el 10%, ja fos amb habitatge social o altres fórmules més creatives, però vaja, no comprar o llogar de forma, vull dir que de l'1 al 10% hi ha un marge bastant important.
Sí, que pot moltes, fer l'Ajuntament. I de fet fins i tot se diu que per poder intervenir de manera més o menys efectiva en el preu del sòl i de l'habitatge, l'ideal seria entre un 15 i un 30% d'habitatge protegit. Clar, tenim a Pollença un 1%, és insignificant, clar, què se pot fer? Bueno, aquí hi ha, a veure, hi ha tota una sèrie de limitacions com a institució municipal, però creiem que no se pot entrar a xerrar de les limitacions que tenim sense primer haver recorregut tot el camí que tenim de lo que sí que se pot fer a nivell municipal, perquè si en el final no és només una qüestió de és que no hi podem fer res, és que coses sí que se'n poden fer, la qüestió és si això és una prioritat política, la qüestió és si a l'hora de decidir on se destinen els recursos, se decideix que en lloc de,
sí, qualsevol altra política.
Sí, dedicar els recursos, jo què sé, a promoció turística, i ho dedicaràs en això altre, o en lloc de destinar equis milions a embellir la primera línia, ho dedicaràs a comprar sòl per fer habitatge protegit. Mm. En el final hi ha un marge de recursos a invertir que tu pots decidir què és el que consideres prioritari. Clar, què és el que crec que tenim i que potser fa que això no sigui una urgència tan gran per la majoria de partits, que en el final s'acaben sentint més i estan més organitzats altres sectors amb interessos econòmics que no, diguem, són la classe de desposseïts. I aquelles persones que tenen dificultats per pagar un lloguer a final de mes o per trobar un lloguer, o directament si volguessin comprar una casa, però això és impossible a Pollença, aquesta gent no està organitzada de cap manera i aquesta veu no se sent, i per tant d'aquesta gent no se rep pressió. D'aquí se rep pressió? D'altres sectors, però d'aquests no. I clar, això tampoc ajuda a que a nivell de l'Ajuntament se senti aquesta pressió en aquesta línia. En canvi, sí que hi ha hagut molta pressió, per exemple, per defensar que Pollença no era un municipi saturat turísticament i presentar al·legacions en un consell per dir que no, que Pollença no era un municipi turísticament saturat, o almenys un nucli de Pollença. Clar, amb aquí sí que s'han mogut, aquí sí que s'han mogut tots els partits polítics, i a més amb una determinada direcció, excepte nosaltres, que ens hi vàrem oposar, i a més amb una direcció, entenem, contrària a la que s'hauria d'anar si se volgués de qualque manera facilitar això, perquè, a veure, és evident que un lloguer turístic té relació, o sigui, l'augment d'habitatge de lloguer turístic té relació directa amb l'escassedat d'oferta de lloguer residencial, i això és evident. Clar, en el final, un ha de veure què és el que interessa més o què s'ha de prioritzar. S'ha de prioritzar l'interès general o bé comú, diguéssim, o s'ha de prioritzar l'interès particular d'una part amb interessos econòmics respecte a això. I clar, en el final se suposa que no, en política s'hauria de perseguir el bé comú. I el bé comú en aquest cas seria, i això és irrefutable, el bé comú seria que tothom pogués disposar d'un lloc per viure sense haver de no poder posar la calefacció per poder pagar el lloguer. Això seria el bé comú.
Te deman, Marina, Pantura bastaria en que totes les places que s'oferten fossin legals, perquè això és una altra dada que desprèn de l'estudi, que clar, hi ha un mercat negre molt important. Si allò que no es pot llogar no el llogàs, segurament aquest parc immobiliari tan escàs, a part de ser preus elevats, també diu que l'habitatge per llogar, per tot l'any diríem, és escàs.
Sí, vull però, que és també... que, a més, però és que a més, a nivell polític...
Hi hauria més oferta, també.
Però és que a nivell polític ja s'ha fet, perquè, per exemple, aquestes dades, les dades recollides són del 2017, i clar, ja a nivell polític s'ha fet que allò que fins en el moment d'aprovar la llei no se podia llogar, ara han fet que sí se pot llogar. Clar, aquí ja tenim un principal problema, perquè... Fins en aquell moment, igual podies dir, mira, això legalment no se podia fer, per tant, no pots reclamar aquest dret adquirit per haver fet una cosa sí. que no se podia fer. I això jo crec que més o menys tothom ho pot entendre, ho pot haver fet, o el que sigui, però pot entendre que, val, i a més, fins i tot la gent pot entendre de, val, clar, mirant-ho des del punt de vista individual, jo me convenia per tal tema, però si ho mir a nivell col·lectiu i veig que tothom fa el mateix que jo, les conseqüències socials són aquestes. Clar, això és una passa, no? I això no, no documental aquell de tot inclòs ho explicava, sí. no? Quan fas una cosa tu, la pots fer tu i no pot arribar a ser un problema, quan, però quan la fa molta gent, a lo millor sí que s'hi converteix. Bueno, això seria... una part, però clar, en un moment en què allò que no se podia allogar legalment passa a poder ser allogat, clar, en el final s'ha legalitzat una quantitat de, no, d'habitatges que a més això ho incrementa, clar, tenim una quantitat de places turístiques i moltes d'elles amb habitatges que això fa que aquests habitatges ja no estiguin a disposició de lloguer residencial, clar, això afecta. Com afecta que hi hagi habitatges que estan que són de segona residència, però bueno, amb això tampoc no s'hi pot intervenir, val? També hi ha habitatges que estan buits i estan desocupats i que alguns sense justificació, injustificadament desocupats. Això a l'estudi de l'habitatge se fa una aproximació sobre l'ús dels habitatges a Pollença, del parc d'habitatges, i però veu problema, o un dels problemes sobre això és que per fer aquesta, per treure aquestes conclusions dels habitatges que hi ha a Pollença, com s'usen, si són l'habitatge principal, si són habitatges secundaris o si estan buits, pues clar, per accedir a aquesta informació el que se va fer és basar-se en el consum d'energia, diguéssim. Què passa? Que, per exemple, per fer l'estudi aquest se va demanar la informació relativa al consum d'electricitat, sí. que és el que totes les cases que estan en condició de poder-los evitar haurien de tindrien, i per tant, però en aquest cas pues, Endesa no va donar aquesta informació. I en el final, això s'ha tret al consum d'aigua. Però clar, de l'empresa municipal d'Enser, però clar, l'aigua d'Enser no abarca tots els habitatges del municipi, tot el que és rústic no ho du Enser, fins i tot parts de zones urbanes no ho du Enser, per tant, en el final, sobre els habitatges possibles, s'ha pogut examinar un 40% d'aquests habitatges. I damunt d'això, doncs, han dit, n'hi ha tants que són principals, n'hi ha tants que estan, i n'hi ha tants que estan buits. En aquest cas, doncs, 179 habitatges buits. Després s'hauria de veure, per quin motiu estan buits, pot ser per diferents motius, però per quin motius estan buits. Això ho dic perquè la nova llei d'habitatge que se va aprovar per juny tracta sobre aquest tema. Hi ha diferents qüestions, però una d'elles és l'interès per mobilitzar un parc d'habitatge buit per posar-lo en circulació en un mercat de lloguer. I clar, per poder fer qualsevol tipus per mirar d'aplicar qualsevol tipus de política per fer que els habitatges buits se posin a disposició, primer has de saber quins habitatges buits i quants n'hi ha. Clar, això és la passa prèvia. Dic perquè, per exemple, ara nosaltres en aquest ple hem presentat una de les mocions, és que, bé, la comissió informativa n'hi ha que ho varen dir, això no em portaria fos una moció, no em portaria fos una moció, podria fer l'equip de govern per el seu compte, però quan ja veiem que possiblement aquest tema no és prioritari per ells, nosaltres ens encarreguem de dur-ho a ple, que s'aprovi i després a veure si no ho fan. Val? Però el que se du a ple és demanar, reclamar oficialment a les empreses subministradores d'electricitat un consum energètic. En base a...
Per tenir aquestes dades...
Clar, per poder tenir aquestes dades. I per poder examinar el 100% dels habitatges, poder determinar quants n'hi ha de buits, i en funció d'això, per exemple, la llei d'habitatge estableix que aquells habitatges que estan desocupats de manera injustificada fa 2 anys i són de grans tenidors, gran tenidor vol dir persones o empreses que tinguin més de 10 habitatges o més en propietat, doncs en aquests casos, si hi ha necessitat social, se'ls pot obligar a cedir durant un termini, no sé si de 3 anys, aquells habitatges per posar-los en lloguer social. Lògicament, el propietari cobraria un lloguer, vull dir, no és que els hi prenguin, saps? És que els obliguen, de qualsevol manera, els obliguen a que ho lloguin. Vale, això només seria un llar de gran tenidors, però després se pot veure mem quina és la situació. Nosaltres pensàvem que també hi ha mesures d'incentivació fiscal o de penalització fiscal també que se poden aplicar, bueno, però per fer qualsevol d'aquestes coses el primer que hem de saber és allò. I després nosaltres duiem ara ple, aquesta és una de les mocions, que se reclami oficialment aquesta informació, que si l'empresa subministradora no les donin, s'apliqui el que diu la llei, que són sancions que està estipulat, això és una causa, és un motiu per sancionar l'empresa subministradora, no sé si fins a, no sé si són multes fins a 30.000 euros, i després, un pit tenim aquesta informació, vegem de mirar, d'aplicar algunes altres polítiques. Això per una banda. I l'altra moció que presentam, si vols te l'explico,
sí.
Era per intervenir, era el que deies en un principi, de la quantitat d'habitatge de protecció oficial que tenim, tan poc, i és una moció per intervenir de qualsevol manera en un mercat del sòl. Clar, això, no, que apareix, segons qui ho diu, tan xavista o tan bolivarià, bueno, vull dir, tant no és perquè ho diu la Constitució espanyola, imagina't, val? Però teòricament les administracions públiques estan obligades, o la seva obligació hauria de ser intentar impedir que s'especuli en lo sol. Vale? I per impedir això, les administracions poden fer diferents coses i una d'elles és tenir un patrimoni municipal de sòl, que aquí no ho tenim constituït, bé, aquí se veu a cap altra banda, però teòricament l'Ajuntament hauria de tenir un patrimoni una cosa que es diu patrimoni municipal de sòl constituït, que és allà on se té tot el sòl que és propietat pública, i també allà on hi van, per exemple, tots els adobes que s'arrecaten amb infraccions urbanístiques i que no se poden gestar amb altra cosa que no sigui incrementar el patrimoni municipal de sol. Tu saps quant de milions s'han recaudat en aquest ajuntament per infraccions urbanístiques, que si s'hagués fet el que la llei diu que s'ha de fer, destinant-los a el que toca, i a més, diu, dins el patrimoni municipal de sol també se pot, a lo millor, comprar una zona verda, val? Però preferentment per construir habitatges de protecció oficial. Si s'hagués fet això, no estaríem xerrant de que ara en tenim 128, estaríem xerrant d'altres xifres. Bueno, pues no me fer-ho, que per algo està posat, i aquesta és una de les altres mocions, que se constitueix que el patrimoni municipal de sol i se dediquin aquests dobles a fer el que s'ha de fer, que és comprar sol. Comprar sol per de sol o habitatges, però no necessàriament de fer nosaltres ordre que prioritàriament habitatges ja fets, perquè no hi ha necessitat d'haver de comprar un solar per valor de...
Promocions noves.
No hi ha necessitat d'haver de... Bueno, si hi ha solars, amb aquesta disposició també se pot fer, però si hi ha habitatges ja fets i buits i que se poden comprar, i de... s'hauria de fer. Si creiem que és una qüestió quasi d'emergència, no? És una urgència. Ara veurem a més què passa en el ple i més si s'aprova.
És el ple ordinari del mes de novembre, és aquest dijous a les 8, hi ha diferents punts i també diferents mocions i les vostres dues que presentau, totes dues són aquestes que acabes d'explicar relatives a l'habitatge. Vols afegir alguna cosa més sobre aquest tema, alguna dada que ens hagi quedat per aquí?
No, bé, no, ara així en principi no, perquè bé, la idea era potser en aquests propers dies presentar, o sigui, clar, en aquest ple presentar aquestes dues mocions, però aquestes dues mocions són dues mesures concretes d'un conjunt de mesures que pensam que se podrien fer i que sí, i ja la intenció d'aquest tema, convertir-lo en prioritari, s'aniria fent això. Però ara en aquest pròxim dia ja ho presentarem com la proposta completa, diguéssim. Això són dues de les possibles coses a fer, però hi ha molts altres punts on intervenir. I bueno, ja ho anirem explicant. Però, per exemple, la idea no era tampoc, en dues mocions ja n'hi ha, saps? Però després mos diran que mos passam.
Anirem analitzant tot a poc a poc. Més notícies que ens han deixat aquestes darreres setmanes, perquè s'ha donat llum verda en aquesta proposta d'adaptació en el planejament urbanístic de Pollença en aquest pla d'ordenació de recursos naturals de la serra, aquest PORN, amb el qual l'Ajuntament vol recuperar aquest dret públic de pas pel camí de Ternelles fins aquí a la Castell, que hem de recordar que està suspès per un ordre judicial, crec que no sé si és d'aquest estiu o d'aquest sí. Aquest estiu o de l'estiu passat. No sé, és com un serial, també. Com està aquesta qüestió? Vull dir, aquesta és una passa, aquesta proposta d'adaptació al pont és una passa necessària, per exemple, per aquesta expropiació de terreny del camí que vosaltres sempre reivindicau?
Bueno, nosaltres ara en el punt en què estem mantenint un poc l'expectativa a veure ja on anirà, perquè des de la plataforma el que s'ha reclamat sempre és l'expropiació de terrenys. A nosaltres, perquè aquí hi ha unes qüestions tècniques que, bé, només d'interpretar sentències, bé, bàsicament aquest serial que deies se basa en això, en diferents interpretacions diferents sentències. Sí. Val? Nosaltres vàrem entendre que era coherent el que proposava la plataforma de camins, que el que reclamen és l'expropiació de terrenys. En principi pareixia que des de l'Ajuntament o des de l'equip de govern la línia a seguir era fer aquesta adaptació perquè així a lo millor no era necessari va despropiar terrenys en si, sinó només la servitud i
poder gestionar els accessos.
Però, o sigui, dir-lo de que mos manteníem un poc a l'expectativa, perquè un poc el que se deia des de l'equip de govern era que per xerrar d'expropiar terrenys, primer s'havia de fer aquesta passa. I, per tant, molt bé, se feien aquestes passes que s'han de fer, però bueno, nosaltres pensem que sí, que aquests terrenys han de ser expropiats. I, per tant, assegureu pas fins a ja la Castell.
També volia comentar amb tu, parlar amb tu de... sobre ahir, que era el 25 de novembre, aquest dia internacional contra la violència o per l'eliminació de la violència contra les dones. Tot just a Mallorca hi va haver aquest darrer cas de violència masclista, no deu fer 15 dies, ahir n'hi va haver un altre a l'estat espanyol. Davant la impotència que sentim, davant del fet que volia demanar com a dona, com a política, què en penses? Vull dir, quan penses en aquests fets, creus que és una manca de mitjans, un problema d'estructura social, una mica de tot, quin pes té cada cosa?
Bé, per començar és una punyetera vergonya, això per començar. És evident que hi ha una qüestió social, cultural, diguéssim, una societat patriarcal o fins i tot heteropatriarcal, i per tant en un final aquests maltractadors no s'entenen del tot com una anomalia, tenen certa justificació per moltes campanyes que s'hagin fet i per molt que
social i judicial, sí, fins i tot si no, sí, has de pensar en la manada que és escarment mediàtic
en un punt, o sigui, és que és com, si no, pareix que és com a, ai, no saben com és, però que n'hi ha que tornen locos i maten dones. I clar, no és això. La qüestió és que si tu deslligues l'assassinat per violència masclista de totes les altres formes de violència, explícites, implícites, visibles i invisibles, si tu la deslligues d'allò, però és com un fet màgic, no? Individual. N'hi ha que tornen locos i fan això. Però clar, això s'entén, s'explica, si se veu l'estructura completa i si s'entén que hi ha diferents formes de violència que són la base d'aquestes altres. Clar, aquí és quan ja no hi ha tant d'acord, no? En condemnar la violència en aquests casos sí que hi ha molt d'acord i molt de consens polític, però quan tenem les parts, diguem, són més baixes d'aquesta piràmide, no? D'altres formes de violència més invisibles o més subtils, aquí ja venen uns emperons, no? Ja exagerades, és que no se pot dir res, és que no se pot fer res, és que... Clar, i tots aquests és que, en el final, el que estan justificant en la base de l'iceberg, diguem, que fa possible aquests casos. Fins i tot ho dius i te diuen, ah, com si dius, ah, ara mos estàs dient que tots som. No, no. Vull dir, jo crec que està prou estudiat i és prou clar. Això, per una banda. I per l'altra banda, hi ha la qüestió dels recursos que se posi a nivell de l'Estat per intentar protegir o acabar amb això. I jo, com que veig que l'Estat, quan vol, destina els recursos que són necessaris, econòmics, judicials, en el que li interessa, veig que aquest tema no interessa.
Econòmics i també quanta formació, diríem, o comprensió per part d'una víctima o presumpta víctima, si no hem de recordar el cas d'Ana Lucía Patrasco aquí al Port de Pollença, que encara crec que continuem comentant just abans les investigacions en aquests quatre guàrdies civils. Vull dir, si quan tu arribes tampoc no saben entendre-te...
Clar. Clar, així, sí.
Ja no són dos bés, això?
No, ja, clar, no. Vale, hi ha la part dos bés, vull dir, destinats.
Sí, sí,
me referia, me referia.
Va molt més enllà recursos que s'han
de destinar. Sí, me referia a que, no sé, en temps de terrorisme, si feia falta, cadascú havia de tenir una escolta pallat per l'Estat.
Sí,
però en aquest casos...
El debat, a vegades, sí, quin tipus de violència se pot...
Però en aquest casos, no.
Quin tipus de violència podríem considerar-la terrorisme? Això ja ho he sentit en alguns debats.
Saps? Si anem a qüestió de xifres, idò més greu encara, no? Però clar, això no té o no ha merescut l'alarma social i la prioritat absoluta que han tingut altres temes. I clar, això jo em deixa bastant així. Després, hi ha una qüestió que és, a veure, passa, no s'estan complint els protocols, no estan clars els protocols, fins i tot aquest mateix, no?, se diu moltes vegades que les víctimes acaben sent revictimitzades quan van a denunciar. Clar, si suposadament qui t'ha d'ajudar o qui t'ha de salvar
te qüestiona,
pues clar, aquí ja tenim també, no?, un altre problema greu. Que lo tens que fa que varen matar a Lucía Patrasco, que evidentment el culpable és un Jerusalemo, no? Però que aquesta dona hagués anat a denunciar i perquè un entrava o l'altre sortia o era guàrdia i l'altre va arribar tard o no sé què, aquesta dona hagi mort, això és evident que ha de tenir responsabilitat de qualsevol tipus, perquè aquí qualcú ha ficat la pota i amb unes conseqüències mortals. Bueno, i però clar, si dius no, és que això és un cas, ja, però és que comences a mirar i la majoria de dones que acaben matant ja o han denunciat o fins i tot tenen ordre d'allunyament i clar, al final és un poc això que és una broma o que és, perquè sí, denunciau, que si no se pot fer res i que denuncies i tampoc serveix.
Sí, moltes... coincidint, per exemple, amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les dones, durant molt de temps les campanyes s'han fet per visibilitzar les víctimes i perquè es denunciï, perquè es faci sabre, i jo crec que això, jo crec que diria que a les Balears del lloc són més es denuncia, de fet, està una mica assumit, no completament, segurament sempre
però, clar,
hi ha un important tant percent de dones que no denuncia, encara, però...
Ah, però el problema està en que això no és garantia de res, o sigui, denunciar no és garantia de res. Tenim un mal panorama en aquest camp, gros.
Sí, tenim feina per fer.
Molta.
Entre tots. sobretot a nivell social, educació... A veure... Marina, no sé si vols comentar alguna cosa més, el ple, alguna cosa més que puguin destacar en aquest ple?
Bé, el pla de desenvolupament
turístic. Sí, no sé si situa altra cosa més.
Hi ha el pla de desenvolupament turístic.
El tram de carretera de
Sant Vicenç. Una sessió d'un tram de carretera i bàsicament això. Hi ha una moció del PP. Ja l'explicaré, no li vull donar publicitat.
jo profito. I res, la setmana que ve tindrem tertúlia de polítics, pot ser un bon moment per parlar entre tots de les dades que es reflecteixen en aquest estudi sobre, sobre l'habitatge.
Sí, sí.
I de gràcies.
Bueno, gràcies a tu.
La setmana que ve.
Molt bé.